ADN Digital, amb Jordi Grifo.
Fa poc es va publicar a un dels diaris més influents del món, el Wall Street Journal, una recomanació que tothom que tingui addicció a l'smartphone es compri un segon mòbil. Però atenció, aquest mòbil ha de ser sense pantalla tàctil ni connexió a internet. Així es torna a tenir un mòbil com el d'abans i l'addicte es va desenganxant de mica en mica. Encara que ho recomani un mitjà com el Wall Street Journal, ens atrevim a pronosticar on acabarà aquest segon mòbil, el calaix. I avui molt contenta saludem a Jordi Grífol, CEO i cofundador de Quantium, l'empresa d'innovació i transformació digital. Benvingut de nou al Revolució.
Hola, Chantal. Molt content d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
Molt bé. Amb tu sempre parlem de futur. Des de l'inici, amb tu parlem de futur ja, des del febrer del 2017. I avui ens volem centrar en les feines, Jordi. Viurem una gran revolució pel que fa també al món laboral. Ens agrada explicar-ho als oients, això.
Doncs sí, avui parlarem una mica del món laboral i, efectivament, és algo que no és que tingui que passar, sinó que ja està passant. Per posar-te un exemple, Amazon obrirà a finals d'any el magatzem més gran logístic d'Europa a Barcelona i bueno, tindrà molts pocs empleats, no? Quasi bé tots seran robots i això és un exemple de que ja està aquí, ja ens ha arribat al futur, no? I que tot va més.
I en què consisteix? Perquè clar, sentim robots, Amazon, Barcelona, ens preocupa i volem saber en què consistirà aquesta revolució.
Bueno, com bé deia, doncs ens afecta a tots i en tot, no? En l'àmbit social, en la manera en què ens estem relacionant, la comunicació, en l'àmbit empresarial, en l'educació, en el treball. La revolució digital ens afecta i ens ho canvia tot. Apareixen preguntes molt importants. Una d'elles és, escolta, i els nostres fills en què treballaran, no? Les persones actualment que estan començant a treballar, com s'han de preparar de cara al futur, com s'han de reciclar? I tot això són impactes importants en el mercat laboral.
Uh-huh. Ens diràs avui, ens explicaràs aquestes professions del futur. De totes les noves tecnologies, la que més expectatives genera és la intel·ligència artificial. Per què?
Bueno, a mi em sembla impressionant, no? Una de les tecnologies en què, per exemple, es preveu, segons la llei de Moore, diuen que cada 4 o 5 anys la capacitat de processament pues, es duplica, no? Bueno, anem una mica més enllà. Es preveu que d'aquí 20 o 25 anys tota la intel·ligència possible amagatzemada dintre de tots els serveis humans de tot el món estarà amagatzemada amb un telèfon mòbil, amb un ordinador. Això és impensable des del punt de vista de la nostra visió fins als dies d'avui, no? Però la potència que té tot això, i estem parlant d'aquí 20 o 25 anys, és increïble, no? Per tant, hem d'estar preparats a poder fer front al món de les màquines i tot això ens impactarà, com deia abans, en la forma en què ens relacionem i en com treballem, no? Fins ara.
Però em preocupa una cosa que deies ara, si les màquines poden arribar a ser més eficients, més ràpides, intel·ligents, a quin lloc li queda a l'humà, a les persones, Jordi?
Pues la resta de coses que no faran les màquines o anticipant-se per saber i descobrir coses noves, com per exemple tot el que sigui a nivell de creativitat, tot el tema a nivell de dissenyar nous sistemes, noves professions, nous projectes des del punt de vista laboral, no? Tot això és desenvolupar una mica les habilitats que fins ara no duem a terme, no? La majoria de tasques mecàniques repetitives, automatitzades, pues tot això perdrà valor i són coses que sabem ja avui que deixaran de fer els humans.
I el factor humà? Llavors, què destaquem del factor humà? Què em diries, Jordi?
El factor humà, des del punt de vista... mira, et posaré algun exemple perquè ens entenguem, no? Quan tu vas al metge, tu no vols una abraçada, vols una cura, no?
Imagina... Home, l'abraçada també, a vegades, sí, per donar-te ànim, Jordi.
Avui, per exemple, vas al metge i et trobes un metge que està mirant contínuament el PC, a l'ordinador, i no mira a la persona, no? Imagina't que tu tinguis, o que un metge pugui tindre a la seva disposició, amagatzemat informació dels 10 últims anys de tots els pacients de tot el món que tinguin una enfermedad similar a la que el teu pacient té en aquells moments. Bueno, la potència que tindrà aquell Big Data per poder fer diagnòstics i proposar tractaments és impensable, no? Això és un factor humà que haurem de tindre en compte, però a la vegada també la potència que ens dona tot el tema de robòtica i intel·ligència artificial.
Per cert, això que ens està explicant avui el Jordi, atenció, a partir del mes de maig, ja sabeu, Revolució TV3 i el capítol de robòtica, que hi ha el Jordi, també parlarem d'aquest tema, i els hi dic a tots els oients, estem molt contents, eh? Al maig, Revolució TV3, i parlarem d'aquest tema que avui toquem també a la ràdio. Va, quines professions no tenen futur? Digue'm-les, que no tenen futur.
Bueno, a part dels metges, no? Que comentàvem abans, que sí que tindran futur, però que canviarà completament o tindran, diguem, aquest tipus de possibilitats, però escolta, no posarem nerviosos a molta gent, no? Però professions que ja avui en dia veiem que no tenen gaire futur, com els carters. Per exemple, una professió, la del treball agrícola, no? Pues es verà molt impactada. Totes les persones que estan treballant avui en dia en temes d'arxius, de papers, de documentació, telemàrqueting, call centers, contact centers, tot això, oficines bancàries, personal de supermercats, cuina ràpida, menjar ràpid...
Tot això no té futur. Ara anem a les professions de futur. Quines són?
Pues totes...
Prenem nota.
Totes les que deia abans que tindran, diguem, una relació, per exemple, amb el disseny, la creativitat. Vols dissenyar sistemes nous, virtuals, realitats immersives, tot el que tingui relació amb les dades, per exemple. Les dades és el petroli del segle XXI. Per tant, com les anem a buscar, com les anem a visualitzar, com les portarem perquè tu prenguis decisions ràpidament, els teus dispositius mòbils, etc. Tot el tema de tecnologia, nanobots, no? Des del punt de vista de petits robots que podran estar des del nostre cos a fer qualsevol cosa des del punt de vista d'intel·ligència artificial, no? Si tu vols imprimir coses amb impressores 3D, algú les té que dissenyar. Òrgans, menjar, etc, etc, no? Tot això necessitaran persones ben formades amb aquestes tecnologies.
Apuntem, la llista especialistes en Big Data, desenvolupadors d'aplicacions, desenvolupador de realitat virtual, tècnic de nanorobots, xef d'impressió en 3D. Estem preparats per afrontar aquests canvis tecnològics, Jordi?
És un dels reptes que tenim avui en dia, no? L'educació, no? Si ja sabem que dintre de 20 anys ja ens espera tot això i aquests canvis importants, sí. Home, la pregunta que ens hauríem de fer ara és, estem formant a les persones amb aquestes tasques i aquests treballs que de moment uns sabem que no existiran i altres sabem que ens farà falta gent.
Per tant, que canvia les escoles, l'educació, un tema que també toquem al Revolució TV3. Per cert, quin escenari ens espera als treballadors d'avui?
Bueno, jo crec que els hi hem de fer front, no? No hem de tindre por, però clar, hem de saber i hem de ser conscients de que tot això causarà un atur estructural. Probablement al final del túnel veurem la llum i es crearan molts més llocs de treball, i el que sí hem de tindre en compte és, per exemple, la revolució industrial va trigar, 150 anys en provocar aquests canvis i aquests canvis d'estructures, de professions, etc. Ara estem parlant d'un espai de temps de 20 anys. Si ara no ens preparem, doncs probablement ho passarem malament.
Uh-huh. Cal fer-ho, no? Quan abans millor, perquè si no serà el més gran cost, una o dues generacions podien quedar perdudes, això sempre també ens ho explica el Jordi, i Catalunya està fent esforços, anem acabant, esforços suficients per no quedar fora de joc d'aquest terreny que avui expliquem, Jordi?
Mira, posaré dos exemples. Perquè a nivell de país, Espanya, per exemple, si hagués fet proporcionalment, no? La mateixa inversió que porta fet Estats Units en temes de la digitalització de les seves empreses, avui tindria un producte interior brut a Espanya d'un 30% més gran. I Catalunya, per exemple, l'última novetat que hem vist amb el Mobile World Congress, no? Escolta, va ser el llançament del 5G. Moltes iniciatives, cotxes autònoms, hospitals, sales o quiròfans automatitzats tots a nivell d'interconnectivitat amb el 5G, etc. No? És un bon exemple. Ara bé, hem de passar de les idees, de les intencions, a les realitats i els fets i els resultats. No?
Molt bé. Com sempre, el Jordi Grífol, un gran expert en transformació digital, ens explica molt i molt bé el futur que ens espera. Gràcies.
A vosaltres.